RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona tarda, són les 5. Quatre persones han mort ofegades a les platges catalanes aquest cap de setmana. L'última, aquest matí, a la platja de l'Estartit, al Baix Empordà. Es tracta d'un home de 65 anys, en un diumenge de molta calor, que s'accentuarà demà i passat. Protecció Civil demana extremar la prudència en el bany, coincidint amb aquest episodi de temperatures extremes que fan preveure aquests dies una gran afluència a platges i piscines. En aquest últim ofegament, el socorrista ha tret l'home inconscient de l'aigua, li han fet les maniobres de reanimació, però no han pogut salvar-li la vida. En el moment de l'incident, onejava la bandera groga per l'estat de la mar. És la desena persona que mor ofegada aquesta temporada d'estiu, que va començar el 15 de juny a les platges catalanes. Pel que fa a la campanya electoral, Mariano Rajoy reapareix en campanya i retreu a Pedro Sánchez que hagi dedicat bona part dels esforços a satisfer les demandes de l'independentisme. De fet, l'expresident espanyol creu que el PSOE ha dividit la societat. Rajoy ha acompanyat Feijóo en un acte multitudinari a Pontevedra. Anem cap allà, Arnau Mañé.
Sí, Rajoy ha carregat contra l'independentisme, contra Sumar i en general contra les decisions de la Moncloa. De fet, segons l'expresident, Sánchez ha perdut el nord.
Recuerdo, supresión del delito de sedición. Pago a los independentistas catalanes. Indulto a los condenados por el Tribunal Supremo, a los mismos. Memoria histórica, revisión del pasado, la ley del sí o sí, el bienestar animal y una serie de leyes que no tienen nada que ver con lo que piensa la gente normal que está en otras historias y hace muy bien en hacerlo.
Unes 12.000 persones han omplert la plaça de toros de Pontevedra, on Feijóo també ha demanat al PSOE que no bloquegi una possible investidura, com ja va fer amb Rajoy l'any 2015.
Mentrestant, Esquerra defensa haver apuntalat el PSOE aquesta legislatura, tot i ser un enemic, diu, de l'independentisme. Els republicans treuen pit d'haver aconseguit rascar de Pedro Sánchez avanços pel moviment, com per exemple els indults o la derogació de la sedició. Ho han dit aquesta tarda des de Lloret. Sergiro.
La cap de llista d'Esquerra al Congrés per Girona, Montse Bassa, ha defensat el partit de la contradicció que assenyalen alguns sectors de l'independentisme, defensa els pactes fets fins ara amb els socialistes pels rèdits que han donat al moviment.
S'han declarat enemics del poble català. Llavors, la gent que passi per aquí dirà: com pot ser que Esquerra Republicana ens digui això, investeixi un president com Pedro Sánchez? Nosaltres tenim molt clar que només es negocia amb un enemic. Hem aconseguit abolir el delicte de sedició per ajudar a que qualsevol persona represaliada no hagi de passar pel mateix que han passat els nostres.
Entre els avenços, Bassa subratlla que gràcies a Esquerra ara pot dir cada dia bona nit a la seva germana Dolors Bassa, excarcerada ara fa 2 anys gràcies als indults.
I 3 persones, 2 homes i una dona, han quedat ferides lleus aquest migdia en estimbar-se amb el seu cotxe en una pista forestal de Sant Joan les Fonts, a la Garrotxa. El vehicle ha sortit del camí, s'ha precipitat pel marge d'un bosc i ha quedat cap per avall. Per tot plegat, els bombers han hagut d'excarcerar els ocupants. Ara s'investiguen les causes de l'accident. I ara els esports amb Pau Bonastre.
Max Verstappen lidera de moment la cursa de Fórmula 1 del Gran Premi de la Gran Bretanya. A falta de 15 voltes pel final, Norris és segon i Hamilton roda tercer. Alonso és 6è momentàniament i Carlos Sainz és a la 7a posició. Al Tour de França, l'estatunidenc Matteo Jorgensen és en aquests moments al cap de cursa a uns 30 quilòmetres de meta. Avantatge d'un minut sobre el grup perseguidor, ara amb 4 ciclistes, entre els quals hi ha el català David de la Cruz, i a 15 del gran grup, on roden el líder Vingegaard i Pogacar, a 30 quilòmetres hora de la meta, com dèiem, on hi haurà el port Puy de Dom. Els Barcelona Dragons han perdut 19 a 22 al temps extra davant els Helvètics Wars a Suïssa. Balanç de 2 victòries i 3 derrotes del conjunt barceloní, totes 3 encaixades de manera consecutiva. I a Wimbledon, el català Marcel Granollers, juntament amb l'argentí Ceballos, pren avantatge en el seu partit de dobles contra els francesos Fils i Banach. La dupla Granollers-Ceballos ha sumat al primer set i al segon 4-2 per Granollers i Ceballos. També juga el malagueny Alejandro Davidovich amb Manarino davant els indis Bambri i Mieni, 1-1, i ara el tercer set lleuger avantatge per Davidovich i Manarino.
I el temps, acabarem el diumenge amb aquesta calor molt intensa a l'interior, amb màximes de més de 35 graus a moltes comarques. A la costa es mantindrà l'ambient xafogós i el sol continuarà dominant, tot i alguns núvols poc importants. Demà començarem la setmana amb termòmetres encara més disparats i s'arribarà als 40 graus en algunes zones de l'interior.
A Romakuruma Suzuki, aquest mes de juliol tenim ofertes especials. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment, per només 21.900 euros. Romakuruma, el teu concessionari oficial Suzuki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí.
Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Pinchazos 24 Hores Barcelona recomana activar el mode no molestar al teu smartphone. Gaudim del camí. Recorda revisar l'estat i pressió dels pneumàtics. Ells són l'únic punt de contacte amb la carretera. Pinchazos 24 Hores Barcelona. 24 hores, 365 dies l'any al teu servei. Pinchazos24hores.com.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya.
Aquesta setmana expliquem la història de Seven Nation Army, un tema de la banda americana The White Stripes, amb una tornada que s'ha convertit en un clàssic dels camps de futbol. La coneixeu? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC+1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som
més 1.
Això és RACconcentrat. Amb Bedu de Batlle.
Been traveling these wide roads for so long. My heart's been far from you. 10,000 miles gone. Oh, I wanna come here and give.
Hola, molt bona tarda a totes i a tots. Benvinguts a una nova edició del RAC Concentrat. Després d'aquestes dues hores amb el millor de RAC+1, el millor dels podcasts d'aquesta casa, des d'ara i fins a les 11, que comenci el Tu diràs, RAC Concentrat, amb alguns dels millors moments de la setmana als programes de RAC1. Per començar, cada hora d'aquesta tarda vespre al Reconcentrat farem una cosa una mica diferent. Parlarem cada hora amb un periodista o una periodista de RAC1 que ha estat cobrint notícies, esdeveniments importants aquesta temporada, per parlar una mica de tot, per parlar de guerra, per parlar de desgràcies com terratrèmols, com el de Turquia, per parlar de coses més alegres com Eurovisió, el Mundial de Futbol o com festivals de cinema. Però per arrencar, ja us dic, cada hora d'aquest Reconcentrat, RAC1, per saber com han viscut els periodistes d'aquesta casa algunes de les notícies més importants dels últims mesos. En aquesta primera hora obrirem amb el terratrèmol de Turquia, amb l'enviat especial de RAC1, que va ser en Jordi Armenteres. Hola, Jordi Armenteres, bona tarda.
Hola, Eduard, bona tarda.
Com estàs? De primer diumenge, primer diumenge de campanya.
Sí, més d'aquelles situacions una mica estranyes. A més, és la caravana electoral segurament més surrealista que haurem fet en molts anys, perquè com a tal no hi ha molt poca caravana, hi ha unes eleccions que es fan amb aquesta calorada molt, 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 molt estrany. Això vol dir que no hi ha mítings, gairebé ni a plena llum del dia, perquè hi ha mítings que s'estan fent de nits, i a més amb un candidat a la reelecció, que és Pedro Sánchez, que com sabeu ha estat totalment desaparegut. La setmana que ve se'n va a Lituània, estarà a la cimera de l'OTAN fent-se la foto, entre d'altres, amb Joe Biden. La setmana següent hi haurà una altra cimera internacional, que és una cimera que es fa a Brussel·les en països de l'Amèrica Llatina i de la Unió Europea, i per tant també desapareixerà. Llavors és allò una campanya com com de coitus interruptus, no? Ara arrenca de cop i volta, desapareix el principal candidat o qui opta la reelecció, després reapareixerà i aquell cara a cara de dilluns. Mira, aquesta tarda, de fet, aquí tothom ha estudiat i segurament tots els oients que ens escolten també. Doncs imagineu-vos aquesta tarda Feijóo i Pedro Sánchez fent colzes davant d'un ordinador i amb un equip i estudiant idees de cara al cara a cara que es fa demà al vespre en Antena 3.
Molt bé. Escolta, permets que et tregui res una estoneta de la realitat, de la bombolla de realitat?
Sí, sí, que és diumenge, vinga, sí. Ja toca.
I ens sortim per parlar de coses que han passat aquesta temporada, els últims mesos, coses en algun cas agradables i en algun altre molt desagradables i que periodistes de RAC1 han cobert. I amb tu volia parlar de potser el més desagradable que ha passat aquesta temporada, una de les pitjors notícies, el devastador terratrèmol que va afectar Turquia i Síria a principis de febrer d'aquest any i que va deixar milers i milers de morts. Em sembla que entre els dos països més de 50.000 morts. El terratrèmol va ser el 6 de febrer. A tu, RAC1, quan t'hi envia, Jordi, a Turquia?
El 6 de febrer.
El mateix 6 de febrer. I hi arribes al 7.
Sí, a veure, marxem al 6 al matí. El terratrèmol és de matinada i decidim que ens aninem, que deuen ser 3 quarts de 8, les 8 del matí del mateix dia. I sí, surto de matí, em sembla que és a quarts d'una del migdia, amb el primer vol disponible que tenia places per anar cap a Turquia, cap a Istanbul. I a Istanbul ens trobem el primer problema, que és que el vol d'enllaç cap a l'est de Turquia, cap a l'aeroport d'Adana, estan tots plens, ens posen en llista d'espera. És d'aquelles coses que no passen mai a la vida fins que passen, que estàs en llista d'espera d'un avió. I aquest cop era molt lògic. Què passava? Que van restringir el trànsit d'avions civils cap a la zona del terratrèmol perquè l'aeroport estava preparat bàsicament per rebre sobretot avions amb ajuda humanitària, avions militars. Clar. Llavors els avions civils estaven restringits. Vam haver d'esperar moltes hores per poder-hi volar, però vaja, sí, l'endemà en poc més de 48 hores vam poder arribar a la zona del terratrèmol, no l'epicentre, perquè l'epicentre, tota la zona de Gaziantep, allò va ser un calvari de 5-6 dies per poder arribar, però el calvari era per les víctimes, perquè si no hi podíem arribar nosaltres com a periodistes, això vol dir que tampoc hi podien arribar els serveis d'emergència, perquè hi havia les carreteres molt malmeses i alguns ponts tallats. Aquest és un dels problemes també d'aquesta xifra que deies tu fa un moment, d'aquests 50.000 morts entre Turquia i Síria, que hi ha zones que els serveis d'emergència van trigar 3, 4 i 5 dies a poder-hi arribar i, òbviament, quan hi van arribar es van trobar la desolació total i absoluta.
Clar, tu arribes a Adana, que està que a quants quilòmetres més o menys, quanta estona, mesurem en quilòmetres, que no passa més en estona, perquè en un terratrèmol tot està condicionat, evidentment, per l'estat de les carreteres, però Adana, a quants quilòmetres...
Adana deu ser uns 150-200 quilòmetres de l'epicentre, de tota la zona de Gaziantep. A veure, Adana és un lloc... relativament conegut de Turquia perquè és un aeroport militar molt estratègic. De fet, jo hi havia anat amb Mariano Rajoy fa molts anys, en aquest aeroport, perquè Espanya tenia unes bateries de míssils i uns avions militars molt a prop de la frontera amb Síria, i aquest era l'aeroport de referència per anar-hi. Llavors, aprofitant una cimera del G20, que vam anar amb Mariano Rajoy, bueno, hi va anar ell, i nosaltres el vam acompanyar, òbviament, que era Turquia, també, en aquella zona tan refinada, que és una mena de Carib que es diu Antalaya, que queda molt lluny del Carib, òbviament, a nivell de platges també, però allà s'hi feia un G20 i vam arribar fins a Adana, i és curiós perquè és d'aquells llocs on no hauries d'anar mai de la vida i acabes aterrant precisament per un terratrèmol, no?
Clar. Agafes cotxe a Adana, carretera i manta, per apropar-se a la zona afectada. I quan comences a... Com és aquell viatge en cotxe? Quan comences a veure que realment els efectes devastadors del terratrèmol?
No, la mateixa població de Dani ja veus alguns edificis que han quedat o molt esquerdats o derruïts en part, però no veus aquella destrucció que al cap de 48 hores vam començar a veure tots a través de les xarxes socials i de tots els mitjans de comunicació, no? A veure, estem parlant d'un... Això la Mònica Usor ho explicava molt bé. perquè al final tota la onada que... tota la zona que afecta el terratrèmol, imaginem-nos que Catalunya... sí, tenim l'AP7, i aquesta és una bona metàfora. Imagineu-vos que tota l'AP7, que té uns quants carrils per una banda i uns quants carrils per l'altra, 2, 3, 4, doncs de cop i volta els carrils que pugen cap al nord, cap a França, doncs tota aquesta zona es mou per una banda i l'altra per l'altra. I estem parlant d'una zona de més de 300 quilòmetres de llarg on els efectes són impredecibles, imprevisibles. A la zona de Gaziantep, òbviament, per ser l'epicentre, allà va caure absolutament tot. Allò és dantesc, el que acabem veient allà. Hi ha imatges d'aquelles, això ho hem explicat alguna vegada, que hagués valgut més estalviar-nos-les, perquè allà l'únic que trobaven era... els serveis de rescat era mort, vull dir, de fet no hi havia ni la possibilitat que els serveis funeraris retiressin els cadàvers de les voreres, perquè hi havia massa cadàvers que es trobaven. Gaziantep és una de les zones on els serveis d'emergència especialitats van trigar 5 dies a poder-hi arribar. Llavors, quan hi van arribar, allà de supervivents en van trobar poquíssims. Ens va costar molt arribar-hi fins allà. Ens vam acabar movent amb alguns periodistes, però sí que hi ha altres ciutats com Iskenderun, que és molt a prop de l'Alep, de Síria, on veies que per molt que els serveis d'emergència haguessin pogut arribar al primer moment, la devastació també era molt bèstia. I de tot allò ens en quedem amb una imatge que també hem explicat altres vegades, que, ostres, on estaven buscant supervivents, sempre passava exactament el mateix. I això passava a Iskenderun, a Gaziantep, o a Adana, o on fos, que eren avis i àvies, pares i mares asseguts amb cadires mentre la maquinària anava retirant les tones i tones de ciment, de ferros dels edificis, i es feia el que es podia. I llavors sabies que allà hi havia víctimes atrapades, i era un desastre veure com de cop i volta algú adverteix que s'ha trobat algú i que aquest algú no té vida. Sí que l'esperança és l'últim que es perd, sí que s'utilitzaven gossos, que s'utilitzaven materials, hi havia una mena de tablets que anaven amb uns radars de calor i deien, mira, allà hi ha una mica més de temperatura, allà tenim l'opció de trobar algun vida, i s'hi treballava durant 1, 2, 3, 4, 5, 24 hores. I al final el resultat, la llàstima és aquesta, que la vida és la que és i que la xifra dels 50.000 morts s'explica bàsicament per això, perquè el terratrèmol va ser tan bèstia i perquè els serveis d'emergència van trigar moltes hores a arribar a molts llocs.
Clar. Jo tinc una pregunta, Jordi. Quan un arriba allà, un periodista, què es planteja fer en aquell moment, en el sentit de us agrupaven a tots, us deixaven...
No.
No, cadascú es buscava la manera d'informar com podia.
Sí, més és Turquia, que Turquia, com sabeu, és un país on la llibertat de premsa i la llibertat de comunicació precisament té de tot menys llibertat, està molt vigilada. De fet, la policia es preocupava més que no veiessis depèn de què, tipus una entrada a l'hospital o una zona on hi havia serveis de coordinació de protecció civil, que no facilitar-te la feina. I al final tu acabaves dient, mireu, estem aquí per explicar el que passa a Europa. I els bombers de Turquia, tot i ser un país amb un alt risc sísmic, no hi ha una unitat especialitzada de rescat en caiguda d'edificis. Això és brutal, perquè això ho tenim a Catalunya, ho tenen els bombers de la Generalitat, ho tenen els bombers de pràcticament totes les comunitats autònomes de l'Estat. De fet, els bombers de Madrid allà van fer una feina espectacular, perquè van rescatar molta gent en vida al cap de 6 i 7 dies del terratrèmol. Estaven, mira, del poble que parlàvem abans, de la ciutat que parlàvem abans, perquè són vora 200.000 habitants, Iskenderun. I en canvi els turcs no ho tenen, i els turcs és qui coordinaven tota aquesta tasca sense saber com es feia. Era tot molt, molt dantesc, quan t'adones que hi ha coses tan bàsiques a vegades que ni acaben funcionant, llavors aquesta era una bona excusa per dir no, soc periodista europeu i estic aquí per explicar-ho, i per això rebreu ajuda. I perquè nosaltres estem aquí explicant-ho, probablement doncs, hi haurà persones a l'altra banda d'Europa, i estem parlant en aquests moments de Catalunya, doncs, que diran, doncs jo vull donar diners o vull intentar fer el meu granet de sorra, i al final estàs allà per poder explicar el que està passant, i una desgràcia que és inevitable, que no s'hi pot fer absolutament res, però que és crucial que s'hi pugui treballar amb molt poc temps i amb molts efectius per poder salvar vides. I al final el resultat és el que és.
Va haver-hi algun moment en què tu dius, mira, deixo d'informar, necessito, en aquell moment algú necessita ajuda i vaig a ajudar, però literalment i físicament ara mateix algú?
Acabes parlant amb molta gent. Sí, acabes parlant amb molta gent, i és que a més jo també ho acabo necessitant al final, això. Intentes empatitzar amb la gent, intentes... Recordo un noi, per exemple, el camp base que nosaltres vam establir, o que jo vaig establir com a premsa, era Osmaniye, que era una ciutat que hi havia algunes desenes d'edificis caiguts, però n'hi havia un sobretot. Això ho vam narrar al món RQ, que els aparells donaven calor per sota de la runa, i s'hi va estar treballant molts dies. Era un equip de bombers francesos que ho estava fent, i allà òbviament parles amb molta gent, i em recordo sobretot d'un noi que encara tenim el contacte i algun cop hem tornat a parlar, que va perdre tota la família. Tota la família vol dir pare, mare i quatre germans. I ell va poder sortir per potes, doncs perquè es va despertar molt ràpid, i a partir d'aquí va estar esperant tot, i de cop i volta aquesta persona ara afronta la vida en solitari, amb amics i amb familiars però llunyans. Ja no estem parlant de la teva família amb qui has viscut. Era un noi de 20 i pico d'anys, i òbviament acabes empatitzant. Llavors descobreixes que encara que ell només parlés turc i xaporregés una mica l'anglès, i jo li pugui parlar en anglès amb ell però ell no m'acabarà d'entendre, doncs acabes utilitzant i jugues amb els dos mòbils a la mà i vas parlant amb els dos mòbils i amb els traductors. I va haver un moment que vaig intentar reconfortar una mica, que és el que toca, i ell també et reconforta a tu al final, perquè l'intentes dir que també estem aquí per ajudar. Posar-te a desenrunar, inviable. Això ho han de fer els equips experts, especialistes, clar, perquè si no podria ser encara més desastrós l'efecte que algú que no sap fer absolutament res d'això s'hi posi.
I com era el teu dia? Al final és absolutament secundària la vida dels periodistes, d'algú que ha tingut la sort de no passar per aquella desgràcia, però també d'alguna manera volem saber com era això, com era el teu dia allà d'aquella setmana, com era el dia a dia.
Doncs llevar-se molt d'hora per fer els directes del Basté a les 6, intentar explicar el que hi ha i parlar amb molta gent, perquè hi havia molt poca informació. D'informació oficial n'hi havia poquíssima. T'havies de moure molt amb xarxes per saber què estava passant a tota la zona. Estem parlant, el que dèiem abans, d'una franja de 300 quilòmetres de llarg. I clar, el tema no és només explicar què està passant en aquell edifici d'Iskenderun o d'Osmania o de Gaziantep, que tu estàs veient en aquells moments, sinó és intentar relatar tot el que passa en una franja de 300 quilòmetres sense tenir ulls per veure-la i sense refiar-te a les xarxes socials, perquè òbviament s'hi deia de tot. Llavors, allà es tractava de parlar amb gent, de gent que tingués altres familiars a altres bandes, que et pogués dir una mica la situació. I cada dia em vaig anar movent per diversos llocs, i cada cop era més fàcil arribar o acostar-te a l'epicentre, fins que hi ha un dia, jo arribo allà el dilluns, i el dissabte és quan per primera vegada podem trepitjar Gaziantep, que Gaziantep és una ciutat de més d'un milió d'habitants, que està en una mena de muntanya, mitja muntanya, amb edificis molt alts a tot el que seria la perifèria, i amb un casc antic, amb edificis una mica més baixos, però estem parlant de 5-6 plantes, però molt antics. I aquest és el casc antic que cau tot, absolutament. Llavors, això sabíem que havia passat, però això no ho havíem pogut veure, i d'imatges no n'hi havia gaires, perquè Gaziantep va costar molt d'arribar-hi. Llavors es tractava d'això, et llevaves a les 4 del matí perquè s'havia d'anar molt d'hora, I a partir d'aquí parlar amb gent i que t'anessin explicant el que sabien d'altres bandes. I de cop i volta, precisament quan vas conduint, ens vam trobar al mig de tot un poble on semblava que no hagués passat absolutament res. Mira, un poble que es diu Erzin, un poble que deu tenir 4.000, 5.000 habitants, potser no hi arriba, potser en són 3.000, i un dia intentant sortir d'una retenció d'una autopista, vaig anar per carreteres secundàries i en aquell poble funcionava l'electricitat, la majoria de pobles no en tenien per qüestions molt òbvies, hi havia aigua corrent, hi havia tots els comerços oberts, no hi havia res brut, no hi havia cap edifici a terra, i allò era com una mena d'oasi, on a més hi havia restaurants oberts, perquè una altra cosa era menjar aquells dies en aquella zona on estava tot tancat.
Carai, i sabem per què no va quedar afectat aquell poble? Veu...
Doncs perquè geològicament no el va afectar absolutament en res. O sigui, tota la resta de pobles tenien... Tot el resta de pobles, i sobretot ciutats, tenien edificis afectats, i aquest era l'únic de tota aquesta zona relativament propera a l'epicentre que no li havia passat absolutament res i que vivien aliens a tota la situació. Perquè, òbviament, en els altres pobles, si tenies un, dos, tres, quatre edificis a terra, hi havia tot el poble allà.
Clar.
Hi havia molta gent allà. I en aquest no. En aquest és curiosíssim, perquè, a més, continuaven tenint corrent, tot funcionava i era com si, ja t'ho dic, un oasi. És, no tenia res a veure amb el que havia passat a Turquia, i això va ser molt curiós. Llavors, això comences a fer córrer la veu, jo sóc el primer que ho faig, dic, mira, allà es pot anar, inclús amb altres companys periodistes, allà es pot anar a menjar, perquè allà està tot obert. No era el cas d'altres situacions.
Vas arribar a presenciar el rescat d'algú viu de sota les runes?
No. Vaig presenciar molts rescats frustrats, moltíssims, masses. Vam fer moltes hores de guàrdia davant d'edificis per intentar explicar alguna alegria i no va ser viable.
No. Les cròniques, escriure les cròniques cada dia, després de reviure-ho, devia ser dur, no?
Sí, però al final, això m'ho ha demanat molta gent. Hi ha molta gent que també em diu, però què és més fort, això, o veure el que va passar ara fa poc més d'un any a la frontera d'Ucraïna amb Polònia, on passaven cada dia 150.000 persones, gairebé dones, gairebé tot dones, nens, refugiats, no? Plores de tot arreu. Però al final això és una catàstrofe natural agreujada per una mala gestió política, per una mala planificació dels edificis. I l'altre és una guerra provocada per un home, per uns quants homes, o per les persones, i acaba sent molt dramàtic, no? Al final Turquia... crec que hi ha una imatge que havíem descrit bastants cops. Tu veies que hi havia, no sé, veure, una ciutat, sí, la de Iskenderun mateix. Iskenderun és una zona que té platja, és una ciutat rica perquè té un port molt important i llavors té unes quantes platges amb uns quants hotels resorts i hi ha un barri de rics. I de cop i volta, al mig del barri de rics, un megaedifici que havia caigut. I dius, però com pot ser si els altres no estan intocables? Estan que no tenen ni esquerdes. I te'n vas al Google Maps i veus que hi ha quatre edificis de luxe amb apartaments de luxe i de cop i volta l'edifici que ha caigut veus que no és un edifici de luxe, que és un edifici construït en unes condicions que no són absolutament les mateixes, on hi viuen famílies més modestes i estem amb la mateixa història sempre, que els pobres són els que acaben pagant la mala política, la mala gestió, viuen on poden, òbviament, però llavors també acabes llegint les lleis turques i comencen a aparèixer informació que s'han construït tants edificis que no compleixen la reglamentació mínima per assumir terratrèmols com el que hi va haver ara fa 5 mesos, i dius, és un altre cop la pobresa, no? I això és el que al final ho has de transmetre d'alguna manera i et commou perquè dius, hòstia, acaben pagant sempre els mateixos. I amb això estem amb tot.
Han passat 5 mesos del terratrèmol i fa 5 mesos que vas tornar d'allà, i clar, a les notícies, en el dia a dia, ja no hi apareix, Turquia, i la reconstrucció i com estan allà. Vas mirant de tant en tant?
Sí, tant. Sí, tant. A més, coneixem gent a Turquia. Hi ha l'Anna també, que està fent cròniques des d'allà, des d'Istanbul, perquè és la corresponsal de la zona en aquests moments a per recull, anem parlant. Aquí hi ha una cosa, que és que Recep Tayyip Erdogan, que l'acaben de reescollir com a president de Turquia, va fer una promesa impossible de complir, que era que d'aquí a un any, des del dia del terratrèmol, tothom tornés a tenir casa. Falten 7 mesos perquè es compleixi la promesa, però òbviament això és inviable, perquè hi ha centenars de milers de persones encara en camps de... no sé si dir refugiats, no sé si dir orfes, no sé com descriure-ho. Mira, podem criticar molt Turquia per alguna cosa, sí que hi ha una altra cosa, que és que el tema de camps de refugiats els saben construir perquè han rebut tota la llau de Síria, i només per això hi ha una fàbrica que fa tendes equipades, grosses, amb bones lones per evitar el fred i la calor, i això és el que es va utilitzar amb el terratrèmol. Camps improvisats que es van aixecar aprofitant tota la logística que el país ja tenia per assumir els refugiats, tendes noves, la fàbrica que fa les tendes, que està més o menys al centre del país, funcionava en un torn de 8 hores. La primera decisió que es pren és que aquesta fàbrica comencés a fer més tendes durant 24 hores. Això ens pot semblar una tonteria, però el fet que de cop i volta 1,5 milió de persones en 2 o 3 dies hagin de viure d'aquesta manera amb tendes, imagineu-vos, poseu-vos-hi la seva pell. I aquests camps, no només això, sinó que també tenien policlins, lavabos, eren decents. No és la imatge d'un camp de refugiats que podem haver vist a la tele en altres conflictes recents. Estava bé, i amb això els turcs ho saben fer bé. Però, vaja, el problema és que 5 mesos després encara hi ha centenars de milers de persones vivint en aquests camps.
Aquesta tarda, a l'inici del Reconcentrat, i ara és la primera hora, parlem amb periodistes de RAC1 que han cobert esdeveniments importants en els últims mesos. En les pròximes hores parlarem amb en Jordi Ramos, que va anar a Eurovisió, amb en Damià López, que va cobrir el Mundial de Futbol a Qatar el mes de novembre i desembre, o amb la Maria Cusó, que ha estat a un munt de festivals de cinema en els últims mesos, i concerts i gales de premis. Però també, evidentment, han passat coses molt desagradables que han estat notícia, i una d'elles ha estat aquest terratrèmol del mes de febrer a Turquia, i hem parlat amb l'enviat especial de RAC1 durant una setmana, el Jordi Armenteres. Si et sembla bé, et torno a emprenyar d'aquí una estona, Jordi, i parlem de... fa una mica més, no ha estat aquesta temporada 22-23, però com que el problema encara hi és, de la invasió russa d'Ucraïna i dels dies que vas estar a la frontera amb Polònia, d'acord?
D'acord, fins després.
Gràcies, Jordi, fins ara. Doncs en aquesta primera hora del Reconcentrat de diumenge, de Vintage, el Tu diràs, amb l'Aleix Pariser i en Damià López, parlant amb el gran Nino Buscató. Fins ara.
Això és Reconcentrat. De Vintage.
Avui, últim de Vintage d'una temporada per la qual han passat un bon grapat de protagonistes. Hem descobert moltíssims jugadors de llegenda del món de l'esport. I avui, Damià López, hola, bona nit.
Bona nit, Aleix.
Amb qui tanquem aquesta temporada del de Vintage?
Doncs mira, amb algú a qui ens fa molta il·lusió que estigui amb nosaltres avui, un mite del bàsquet i de l'esport català, que de fet, fixa't com són les coses, i ha rebut la creu de Sant Jordi. Avui el de Vintage, un esportista legendari, i et diria que un precursor, perquè, i d'això en parlarem ara, per bé que es considera que el bàsquet modern arrenca als anys 80, jo crec que es pot considerar que la dècada dels 60 obre la porta, obre el camí, i als 70 ja es veu un bàsquet d'altíssim nivell, amb una plata històrica per a Espanya, a l'Eurobàsquet del 73, que es va fer a Barcelona i a Badalona. Ja tenim amb nosaltres el gran Nino Buscató. Hola, Nino, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, bona nit, Nino.
Bé, Nino Buscató, portem tota la vida escoltant Nino, 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 però el Nino Buscató es diu Francesc Buscató. Nino, quanta gent et diu pel teu nom de pila? Perquè és que tota la vida és Nino, Nino, Nino Buscató.
Molt poca gent, molt poca gent. Per la majoria de gent sóc el Nino, el 99%, i com una anècdota et puc dir, quan vaig entrar al servei militar, que llavors el feia, el segon dia ja tothom era el Nino, el Nino, el Nino, el Nino, no em deien ni pel meu nom.
On vas fer la mili, ja que hi som?
No, la vaig fer a Barcelona.
A Barcelona, ah,
val, val, val. I d'on surt això de Nino? Qui t'ho diu per primer cop?
Bueno, això és un motiu de un mot de poble. Jo sóc de Cal Nino. Cal Nino era una forneria aquí a Pineda de Mar i els fills, el meu germà i jo, el Nino petit i el Nino gran. Ah. Jo sóc el petit i el meu germà el Nino gran.
Molt bé, molt bé. Doncs això ve de la infància ja, això de Nino sí. Buscató. Per cert, sí. Que hem de començar per... Avui repassarem la teva trajectòria, no? Anirem enrere. Però hem de començar pel present. O sigui, acabes de rebre la Creu de Sant Jordi. Va ser ahir, això. Què suposa per tu?
Home, un halago i molt content de rebre aquesta distinció, que és la màxima distinció, una de les màximes distincions que es dona al nostre país, no? Aleshores, molt content. I a més, però, més que content, estava content per el reconeixement que significa que un personatge d'aquella època se'l reconegui, perquè jo fa existència molt en aquella època a tots els meus companys, a tots els entrenadors, a tots els directius, perquè van picar pedra perquè si és important el que és important avui hauria el joc del bàsquet.
Molt bé. Doncs mira, això és el que farem avui. Repassar per què li han donat també la Creu de Sant Jordi a Nino Buscató, Dami.
Sí, la veritat que sovint recordem molt el bàsquet dels 80 als 90, no?, pels mites i llegendes que ens han deixat, però el que va haver-hi just abans, el bàsquet dels anys 60 i 70, per no remuntar-nos encara a temps més antics, hem de reconèixer que està bastant deixat, no?, a nivell mediàtic. Tu creus, Nino, que en general som injustos amb tots els que sou d'aquella generació prèvia al que es coneix com el boom del bàsquet espanyol?
Jo crec que sí. És una opinió, no? Sí, jo sí. Crec que els anys 60 pensa que som els precursors que veníem. Vam començar a jugar amb pistes de terra, amb pistes de ciment, sí. Després amb asfalt, després amb parquet, després, vull dir, hem sigut els que hem anat pujant el nivell del joc del bàsquet, acompanyat de les instal·lacions que van anar sorgint, i aleshores es feia un bon bàsquet, sense el tema físic que hi ha ara, però realment hi havia jugadors de gran talent en aquella època, I és que nosaltres vam jugar a lligues nacionals, i les lligues nacionals ens enfrontàvem amb equips que eren campions d'Europa. Jo crec que en aquella època hi havia jugadors de gran talent a tot el país.
Sí, és evident, i per això aquesta secció, no?, que fem dintre del Tu Diràs, doncs, per intentar contribuir i remarcar i explicar tot el que passava en aquelles èpoques, no? Nino, tu als 15 anys ja jugaves al sènior del Pineda, l'equip del teu poble, que era un club molt important de l'època, hem de dir, i amb 17 anys et venen a buscar Barça i Penya, no? Clar,
sí?
Aquí la primera pregunta que jo et faria és, anys 50, com eren els scoutings d'aquella època, no? Qui del Barça et ve a veure, qui de la Penya et ve a veure? És a dir, quina era la infraestructura de clubs dels equips per captar talents?
Mira, fàcilment t'ho diré. El Pineda jugava la competició del campionat de Catalunya contra el Barça, contra el Joventut, contra els primates, i aleshores em van veure jugar. Em van veure jugar aquests equips perquè, com venien a Pineda, que precisament a Pineda els vam guanyar tots dos, i aquella època tant el Joventut com el Barça eren equips entre els 2 o 3 milions d'Espanya, amb el Madrid, doncs aleshores nosaltres els vam guanyar, i jo vaig tenir una actuació en aquella època destacada contra aquests dos equips, i aquest era l'escouting que hi havia, que et veien jugar en contra.
Clar, 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 havies de tenir la sort que et veiessin en aquell partit puntual. Clar, llavors, Barça i Penya se't disputen, com diu el Damià, i tu tries el Barça. Per què això? Què va ser, més per feeling, per relacions personals amb la família, per part dels emissaris del Barça, o què?
Relacions personals amb la família. T'explico, a casa eren forners. El president de la secció de bàsquet del Barça, aquella època, era un senyor que es deia Antoni Palés. Antoni Palés, amb el meu avi eren coneguts, perquè Antoni Palés era un fabricant de farines. I aleshores fabricava la farina que moltes vegades es gastava al forn. Llavors hi havia una amistat. i aleshores va venir el senyor Antoni Palés a casa dient, escolta'm, a mi interessaria que el nano aquest vingués a jugar a Barcelona.
Clar.
I els meus pares van decidir que fos ell per la gran confiança que tenien com a persona amb el senyor Palés.
Ja va, sí. Voleu farina? Doncs el nano cap al Barça, no? Xinino, no? Ara, he llegit, això el Damià m'explicava abans, que amb 17 anys la condició que posen a casa teva és que vagis a entrenar i a dormir a casa, cada dia, no? A Pineda.
Això va ser la meva mare, que no, a la primera conversa no intervena, en un moment donat, s'aixeca aquí diu, bueno, decidiu el que vulgueu, però condició única, el nano dormir a casa. I a la vida diu, i tant, ha de venir a treballar cada nit.
I anaves i tornaves, amb tren, o com ho feies?
Sempre amb tren, sí, sempre amb tren.
Clar, però,
Bueno, passava les hores al tren, bueno, escolta'm, que els trens tardaven quasi dues
clar.
Hores a Pineda a Barcelona.
Clar.
Però, i tornaves d'entrenar i t'havies de posar al forn a treballar, o com?
Sí, així era, perquè havia de defensar el jornal de casa. Jo vaig decidir, la pilota m'agrada molt, bueno, escolta'm, doncs bé, vés a jugar a bàsquet, em diuen els pares i l'avi, però tu has de treballar a les nits.
I dormir,
Tenia la gran sort que treballava amb el meu germà.
I quan dormia vostè?
I jo dormia, doncs, de les 6 del matí fins a les a la 1 del migdia.
Ostres.
Hòstia.
I aleshores, després em feien el dinar i agafa el tren. I cap a Barcelona, a les 4, i a les 3 i mitja, cap a Barcelona.
Veus quina vida, tu, que
sí,
bé.
Sí,
aquest
sí,
va
sí.
ser els inicis, Nino Buscató al Barça. Clar, després això es trenca, Damià.
Després se'n va al Barça el Nino, i jo la pregunta, bé, guanya una lliga allà amb el Barça, però ara que es parla tant de les retallades del Barça, tu, fixa't, també hem comentat aquests dies que sobre la presència d'Enric Llaudet, el Barça va dissoldre la secció, bé, va deixar de ser professional en aquell moment, no? I tu vas viure en primera persona la dissolució del Barça, no? Com recordes aquells dies,
sí.
Nino?
Home, nosaltres vam guanyar una Lliga i una Copa en el Real Madrid d'aquella època, que, repeteixo, era campió d'Europa, eh?
Sí.
Vull dir, érem tots d'aquí i aleshores vam guanyar una Lliga i una Copa. Què va passar? Pues que el Barça havia vengut les Corts, sembla ser que li va costar molt cobrar de la venda de les Corts,
sí.
I aleshores el Barça va fer el Camp Nou i va tenir uns problemes econòmics bestials, no podia aguantar-ho tot, i aleshores es va venir un dia l'Enric Llaudet i ens va dir, escolteu, nois, mireu, ho sento molt, tots podeu anar allà on vulgueu, que en Barça sempre serà casa vostra, però jo haig de jugar amb gent de fills de socis.
Ostres.
Fills de socis que vulguin jugar en el Barça. I va passar de primera Lliga Nacional, que era el que es feia, el màxim nivell que hi havia llavors en el bàsquet espanyol, aleshores a jugar la tercera divisió de la Lliga Catalana. Per què? Perquè tots els jugadors que volíem continuar a l'elit van marxar. Només es va quedar un jugador d'aquell equip, un jugador que es deia Joan Canals, i un jove jugador que es deia Valbuena. O sigui, aquests dos jugadors són els dos únics jugadors que van dir, nosaltres mirem a tercera, ens quedem, perquè jo soc gran, l'altre és una promesa, i van dir, nosaltres ens quedem, i els altres, jo vaig parlar amb el senyor Llaudet i amb els directius d'aquella època, i els deia, jo em quedaria molt de gust, però jo vull jugar, he sigut internacional i vull continuar jugant la màxima competició d'aquest país.
Clar. I llavors on se'n va, Damià, el Nino?
Llavors el Nino se'n va a l'Ismael Ibar, no?, de Montcada, que era un equip molt important de l'època, amb l'Eduard Kucharski, és així, no? Així segueix el camí.
Trio l'Eduard Kucharski perquè jo vaig veure que en aquella època hi havia un entrenador que era talentós, que anava més avançat que els altres, i aleshores vaig dir, no, jo me'n vaig a jugar amb l'equip del Cuchí, perquè a mi el que vull és aprendre, el que vull és ser millor, el que vull és... I sí, m'incorporo a l'Ismael Ibar i fem un equip que teníem un hàndicap, que érem jugadors molt baixos per aquella època tots, però jugàvem el millor bàsquet que hi havia, com a jugar al bàsquet, no? Jugàvem el millor bàsquet, hi havia jugadors talentosos també, i aleshores vam fer unes molt bones campanyes a l'Ismael Ibar. I llavors va sorgir el Joventut de Badalona per mitjançar d'un directiu que ha sigut molt important pel Joventut, que es deia Daniel Fernández, i aleshores ens incorporem al Joventut, l'Eduard Kucharski com a entrenador, i tres jugadors més de la plantilla d'Ismael Ibar.
Molt bé, i allà s'hi està 11 anys el Nino Buscató, jo podríem dir que és l'amor de la teva vida, no? La penya o què, Nino?
Bueno, la plaça dels Caiguts, tu, allò era una família.
La plaça dels Caiguts, jo que sóc de Badalona, això ara m'has arribat al cor.
És que la plaça dels Caiguts era una família. Sí. Érem una família. Els jugadors érem tots molt amics, parlàvem tots català, vull dir, tots sèiem català, i trempats, i amics, i d'allò, i tots ajudant-nos uns amb els altres. Hi havia un companyerisme increïble. Però és que, a més, teníem una cosa, que el públic el teníem a tocar. A plaça dels Caiguts el públic el teníem tocat. Anaves a treure de banda i et tocaven, la gent et tocava. I era com una família, et coneixies a ulls tancats qui hi havia cada, al costat de tot el ruedo del camp. Quedàvem a sopar, el Joan del Bar, que era el bar que hi havia a la plaça dels Caiguts, ens feia com de pare, ens cuidava com si fos la seva família. Bueno, i els companys que érem en aquella època, joventut, ens apreciàvem i escolta'm, actualment encara ens tenim un carinyo, els que som vius encara tenim un carinyo especial.
Sí, ens hem d'aturar aquí, jo crec, perquè l'etapa aquesta que està retratant el Nino és molt important. Any 60, el Nino Busquetó guanya una Lliga i una Copa amb la Penya, i aquí és molt important remarcar aquest concepte, no? Que en aquella dècada dels 60 la Penya es converteix en el gran rival del Madrid, perquè són anys que els més antics a Badalona recorden amb molta intensitat, en partits inoblidables al pavelló de la Plana, no? El Barça està fora de l'equació, perquè ara ho comentàvem, Enric Llaudet dissol la secció, Equipàs, Buscató, Germans Margall, el Josep Lluís Cortés, l'Alfonso Martínez, amb l'Eduard Kucharski. Guanyen només una Lliga i una Copa, perquè en aquella època el Madrid té grans equips, però també perquè el pes federatiu que tenien els blancs era exagerat.
A mi em sona del futbol, també, això. Eh?
Sona una mica.
Sí.
Anem a escoltar un document d'Eduard Kucharski en un magnífic reportatge que fa anys es va emetre a Televisió Catalunya, Televisió de Catalunya, quan la Penya va complir 75 anys d'història.
Se l'afavoria, sobretot, amb lo dubtós. No? No, no és que hi hagués un favoritisme que després d'un partit poguessis dir és que gràcies als àrbits pues han guanyat. Sí, gràcies als àrbits guanyaven, però guanyaven amb una jugada o dues jugades dubtoses, no? Però ells ja en tenien prou, perquè com que ja era un equip molt potent, pues només amb aquesta petita ajuda pues ja aconseguien pues guanyar els partits.
Era així, Nino?
Sí. Jo encara ho exageria una mica més. Aquella època els arbitratges eren bastant dubtosos, hi havia una sèrie d'àrbits dubtosos que nosaltres, mira, aquell equip de Badalona, durant aquells anys que hi havia estat a Badalona, vam acabar 4 anys o 5, sí. No vam ser campions, però vam acabar empatats. El bàsquet a Baràs ens guanyaven. Les copes... Nosaltres, jo tinc el record sobretot de les copes que era partit únic a la final, sí. Com que havíem eliminat els altres equips, copes que et marcaven el cor, perquè deies, bueno, la Salamanca, la Valleu, l'Alicant, escolta'm, és que eren partits que venien unes parelles d'àrbits que deies, però si no pot ser, però si ens estan matxacant, sí. Eren experimentats, àrbits experimentats, que sabien fer les coses... Sí, perquè la gent no se'n dongués tant a compte. No. Però nosaltres que jugàvem sí que ens en dàvem compte.
Parlant del Madrid, Nino, tu vas jugar sempre a Catalunya i has explicat que el Pedro Ferrandis i el Raimundo Saporta van intentar fitxar-te i que ja no sabien com fer-ho, que van arribar a estar a casa teva fins i tot per portar-te cap al Madrid.
Sí, el Ferrandis va venir a Pineda. Sí, el Ferrandis va venir a Pineda per intentar convèncer els meus pares que jo anés a Madrid. Els meus pares no a casa van dir no. Jo tampoc m'ho vaig atreure massa, eh? Jo a Badalona ja estava molt bé en aquella època. I estava rodejat de lo millor que podia estar. Bons entrenadors, bons directius i bons companys. Escolta, què més volia?
Clar, clar. I vas decidir no anar al Madrid... Però has parlat un moment ara de la selecció espanyola. Aquí també hem de fer un capítol especial, Damià, perquè el Nino Busquetó és un emblema de la selecció espanyola de bàsquet.
Sí, d'entrada és el cinquè jugador amb més partits internacionals amb la selecció espanyola, 222 partits, només superat per Navarro, Epi, Felipe Reyes i Rudy Fernández. I per aquí estem parlant de la seva època com a jugador, però perquè la gent dimensioni amb qui estem parlant.
No, paraules majors.
Sí, bueno, és que aquella època feia menys partits.
Clar, també.
Té més mèrit, llavors.
Jo vaig estar 17 anys jugant tots els partits, no me'n vaig perdre cap de la selecció, però clar, feia molt menys partits que ara, perquè no els campionats hi havia menys equips, els grans equips que hi havia en aquella època, perquè recordeu que aquells equips, llavors no hi havia per exemple, no estava tothom associat, hi havia els equips de l'est que hi ha, bueno, tot eren els russos tenien, no jugaven com Unió Soviètica, llavors hi havia a Lituània, tots aquests equips, sí, sí, sí. Estava molt repartit, i sobretot la Iugoslàvia.
Sí.
La Iugoslàvia era molt potenta, els búlgaros, els polacs, els txecs, eren equips que en principi eren millors que nosaltres, i a poc a poc nosaltres els vam anar avançant i vam anar aconseguint coses importants fins que arribem a l'any 73,
aquí volem parar un moment per repassar-ho bé, això.
Sí, 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 però jo crec que ens hem d'aturar bé en aquest Eurobàsquet del 73, que és un Eurobàsquet que, tornem al mateix, que no està ni dimensionat ni valorat pel que suposa, pel que vau fer aquell grup de jugadors i pel que suposa, no? Medalla de plata. D'entrada, tu que el vas jugar, què va suposar aquest torneig, com es va organitzar, quin seguiment va tenir? Els partits eren al Palau d'Esports de Barcelona, al pavelló del carrer Lleida, però també hi havia partits als Yasmark, a Badalona. Devia ser un esdeveniment, allò, total, no?
Sí, 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 va ser un esdeveniment total, i sobretot perquè es veia que en aquells moments l'equip d'Espanya podia aconseguir alguna cosa. Anava amb il·lusió d'aconseguir medalles, perquè tots sabíem l'equip de la Unió Soviètica venia de ser campió olímpic. L'equip iugoslau venia de ser, es va unificar i aleshores tenien un equip, com va demostrar, que eren campió. Itàlia jugava el Meneghin i jugava el Marzorati. Hi havia uns equips molt importants en el 73, però jugar-se a Barcelona. A Barcelona va acompanyar, es va crear un ambient a Barcelona, un ambient que realment anaves pel carrer i tothom te'n parlava, i els taxistes, tothom, això del bàsquet, que bé, que va... Vull dir, es va crear un ambient perquè Barcelona i Barcelona van crear aquest ambient, i aleshores vam anar aconseguint a poc a poc, arribar inclús a semifinals, que ens va sorprendre perquè vam haver de dominar els Itàlies, els Frances, sí, els Txecoslovàquia, bueno, però vam arribar-hi, i llavors es va crear una aureola amb un partit que juguem contra el gran, la Unió Soviètica.
Mira, ara recordarem alguns moments d'aquell partit, que això és a semifinals, no?, derrotant la URSS,
sí, sí, sí,
que
venia de ser campiona olímpica.
Clar que sí, a Munich, venia de ser campiona olímpica. Era un equip pràcticament, Damià, invencible, no? Tu que t'agrada també aquest bàsquet vintage d'aquella època.
Sí, sí, la URSS, equip, com tu dius, pràcticament intocable, la URSS de Sergei Belov i companyia. Jo he estat veient imatges, hi ha un parcial increïble de 12-0 al final. Antonio Díaz Miguel, mantejat pels jugadors quan acaba el partit, alguns plorant d'emoció. Bueno, és que és una victòria per tota la vida. O sigui, jo animo la gent a que recuperi el partit per YouTube, que està sencer.
Eurobàsquet 73, Espanya URSS, semifinal.
La semifinal. Sí, sí, Nino, és que les imatges són que de gallina de piel, eh?
Va ser dels primers partits televisats en color.
Imagina't.
Abans en blanc i negre, sí, amb color. I bueno, va ser... És que el Palau de Montjuïc va vibrar d'una manera
sí,
increïble.
Sí, sí, sí,
el públic,
sí,
va estar amb nosaltres. Bueno, és que ningú s'esperava que poguéssim, sí, sí, guanyar.
Vol recordar alguns moments? Vol sentir, sí, alguns moments, Nino, o què?
Mira, d'aquell partit...
És bo.
Sí. D'aquell partit pots... he de dir que pots recuperar les imatges, però no l'àudio original de la narració, però sí que hi ha l'entrevista postpartit que José Félix Pons fa Antonio Díaz Miguel. Arrenca així.
Buenas noches, señoras y señores. Les hablamos desde el Palacio Municipal de los Deportes en Barcelona, donde hace muy poco que ha terminado el encuentro que ha disputado la selección española ante la Unión Soviética. España ha conseguido la mayor gesta que jamás lograra en el baloncesto mundial. España acaba de ganar a Rusia por 80-76. Y aquí tenemos a Antonio Díaz Miguel, que también está serio, que parece que también está tranquilo, pero que no nos extrañaría nada que estuviera como nosotros.
Antes era más difícil.
I atenció, perquè Antonio Díaz Miguel, sense que li preguntin, parla de Nino Buscató. El document és impressionant. A mi em sembla que té un valor increïble, la veritat. El que Díaz Miguel explica què havia passat durant el dia amb el Nino.
Hoy a Buscató, antes del partido, yo estaba enfadado. Estaba enfadado porque no le veía con ánimo, ¿verdad?, de poder ganar a Rusia. Yo, aunque a vosotros os decía que no, ¿verdad?, interiormente... bueno, yo te decía que no renunciábamos a nada, pero era muy difícil. Pero con Buscató, pues me he enfadado porque yo le conozco y da el ánimo al equipo. Y en este caso, no daba ánimo. Incluso pues he subido a su habitación cuando ha terminado la siesta y he estado hablando con él un rato y me he tenido que poner serio en la comida también porque quería que reaccionara de cualquier manera. Por eso no sé si me has visto que cada vez me levantaba y para un sistema de juego que tenemos yo le decía que jugara él en la izquierda para que pudiera tirar. Cada vez que ha tirado la ha metido porque es un genio, es un genio.
Qué increíble bo. Document.
Qué bo.
Què passava, Nino, que no veies opcions aquell dia? Què li passava a l'Antonio?
Bueno, mira, estava molt content perquè l'Antonio era una persona que observava molt els jugadors i sabia, bueno, que jo em despedia a Barcelona i que el de l'equip nacional i ell, jo vaig estar molts anys amb ell, sempre a la selecció, i sabia que i en moments donats jo era un jugador que intentava enarbolar l'equip, donar-los ànims, vinga, endavant, que això pot ser, i en aquells moments jo estava, pots dir, contra Rússia, no guanyarem, escolta, aquests tios són més bons. I ell ho va captar, diu, ell ho va captar, i diu, no, escolta, això no, esto no puede ser, tú sabes que esto, que lo que tienes que hacer, coño, es tirar y meterlas, coño, i llavors, dintre del joc, és veritat, hi havia un moviment que teníem, que em feia utilitzar a mi, no com a base, com a segon base, i aleshores jo era el que em movia, que era el jugador lliure, diguéssim, i rebia blocs, i com en aquell partit jo vaig rebre blocs molt bons per part dels companys, i vaig estar encertadíssim, no hi havia la línia de 3, però vaig tirar 9 vegades de que avui serien 3 punts i vaig aconseguir de 9-8. I aleshores, de 9-8, va ser increïble, vull dir. I llavors, després del partit, doncs ho creien, però va ser així. Vam guanyar i vam eliminar el gegant rus.
Sí, Espanya derrota la URSS i a la final li toca un altre os, Iugoslàvia. Primera final d'un Eurobàsquet en l'era moderna pel bàsquet espanyol. Espanya-Iugoslàvia.
Dorsal número 14, Miguel Ángel Estrada.
Muy buenas noches, señoras y señores espectadores de Televisión Española. Les saludamos cordialmente desde el Palacio Municipal de los Deportes de Barcelona para ofrecerles la transmisión en directo de la final de los 18th Campeonatos de Europa de Baloncesto.
Espanya tornarà a fer un bon partit, planta cara, però en aquesta ocasió no li dona per guanyar el partit i s'acaben portant la medalla de plata.
Sí, immerescudament la va guanyar Iugoslàvia perquè llavors comença una època en què Iugoslàvia despega per convertir-se en la selecció més important d'Europa. Despega perquè reuneix una sèrie de jugadors que van ser després, durant 10 anys, els millors d'Europa. I sobretot un jugador que va ser, per mi, el millor jugador d'Europa d'aquella dècada, amb diferència a tots, que es deia Vladimir Kosic, que els iugoslaus sempre el recorden perquè ella va començar l'era iugoslava important.
Bé, i Espanya va ser plata, recordem que sí. Té molt mèrit el que van aconseguir. En total, Nino Buscato, que va jugar 3 Jocs Olímpics, no?, i 8 Eurobàsquets, Damià, és així?
Sí. Roma, Mèxic i Munic, no? 3 jocs i 8 Eurobàsquets, no?
Sí, un del mig no va poder jugar perquè ens van eliminar en el preolímpic, uh-huh. Ens van fer una mala jugada els francesos i els finlandesos, que van mig arreglar un partit sí. I nosaltres vam quedar fora i van anar ells.
Sí, el del 64, no? És el que et
feia. Sí.
Bé, en qualsevol cas, una trajectòria espectacular, també amb la selecció espanyola, Damià, del Nino Buscató.
Sí, i amb un últim document, i és que el Nino, home, no podia ser d'una altra manera, estem parlant d'un mite, ho estem repassant avui, en l'últim de mintatge de la temporada, el Nino va tenir un partit d'homenatge, Joventut Selecció Europea.
No podia haver-hi partit millor pel Nino d'homenatge.
Recordem-ho.
En Badalona se ha tributado un merecidísimo homenaje al jugador de baloncesto Francisco Buscató, al cual vemos junto a Emiliano recogiendo los aplausos del público. Buscató, conocido como Nino en la familia del baloncesto, lleva más de 20 años en la práctica de su deporte preferido y ha sido campeón de Liga, de Copa, Internacional y Olímpico.
Y canasta, canasta de Nino Buscató. Y termina el partido, señoras y señores, con este resultado de Selección Europea 107, Juventud de Badalona 97. Partido homenaje a Francisco Buscató.
Nino Buscató, un plaer, moltes gràcies per atendre'ns i que segueixis gaudint del bàsquet.
Molt bé.
Gràcies.
Adéu, adéu.
Adéu-siau.
Una abraçada, adéu, adéu. Nino Buscató avui al Damintage per tancar aquesta temporada. Dami, moltes gràcies, per un any més.
Doncs, moltes gràcies.
Hem descobert històries, jo personalment he descobert històries, espero que els oients hagin descobert també històries. I la temporada vinent arribarem a la magnífica xifra, ja?
Sí, home, sí, perquè ja hi som. Ja hi som, ja hi som. Estem a les portes del 100.
100 de minutatge.
La temporada que ve, la temporada que ve, la temporada 23-24, arribarem al centenari del de minutatge. Ja toca perquè la temporada que ve serà la vuitena.
Imagina't reconcentrar. El personatge 100 ha de ser alguna cosa il·lustre, ja hi pensarem.
Veurem què fem. Si fem un personatge, si fem un programa, si fem, no sé. Bueno, si més o menys ho sé, ho tinc al cap. Val. Però això ja, després de l'estiu.
Descansem, correcte. Una mica de vacances.
Gràcies.
Dami, va, una abraçada. Gràcies. Adéu, bona nit.
Vols protegir la teva empresa d'un atac cibernètic? Saps com incorporar tecnologia de ciberseguretat? El dijous 13 de juliol, a Barcelona, La Vanguardia i Pimec organitzen Pimes Connect, jornada de ciberseguretat per a Pimes, en la qual podràs escoltar experts en la matèria i resoldre dubtes. Si hi vols assistir, apunta-t'hi a pimec.org amb el patrocini de Banc Sabadell i Telefònica.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El punt del noticiari és de RAC1.